Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El caos ferroviari a Catalunya continua generant problemes en el transport de mercaderies per tren. Les esquerdes o els problemes detectats al túnel de Rubí han deixat pràcticament paralitzat el tràfic de trens de càrrega pel túnel del Pertús, amb una reducció de més del 80% respecte a la normalitat. Molt bona tarda, sóc Iolanda Canales i t'explico que aquesta situació no només afecta la connexió entre Espanya i França, sinó que repercuteix en tota la xarxa europea. I això multiplica l'impacte sobre empreses ferroviàries, transportistes, operadores logístiques i indústries. A Portbou, per exemple, milers de tones d'acer de Railsider Mediterrani continuen immobilitzades des del 20 de gener i el transport per carretera, l'única alternativa disponible, és insuficient i augmenta els costos logístics. Però hem de recordar també el tall de l'autopista AP7 a Martorell en sentit sud. Tot aquest panorama està afectant de ple les empreses, fins al punt que el govern es planteja compensar aquelles especialment afectades pel bloqueig ferroviari. Però aquestes empreses, les patronals, han valorat les pèrdues? Tenim xifres? Ens ho explica el Sergi Tor.
Encara no hi ha, Yolanda, un número de pèrdues damunt de la taula. El sector de l'empresa sí que diu que hi ha pèrdues perquè hi ha dos fets comprovables a causa del transport. Hi ha més despesa en combustible, perquè s'ha de fer el transport més quilòmetres, i hi ha molt temps perdut. I és que el sector empresarial és hores d'ara la víctima col·lateral i directa del caos de Rodalies. En un acte aquest matí a PIMEC, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que primer s'ha de conèixer l'impacte real a les empreses i, això sí, promet ajudes econòmiques.
Volem calibrar quin és l'impacte real i, per tant, després tenir ja, amb aquest resum de l'impacte real de totes les nostres empreses afectades, doncs l'oportunitat i l'opció de treballar amb el Ministeri d'Indústria per poder trobar les sortides perquè aquestes empreses doncs siguin ressarcides dels danys i les pèrdues patides.
Entre la mercaderia col·lapsada destaca pel seu volum les 24.000 tones d'acer immobilitzades hores d'ara a Portbou i altres 9.000 més que ja estan en trànsit. El conseller anuncia reunions a les pròximes hores amb els ports de Barcelona i Tarragona, així com a empreses com SEAT i Celsa i altres entitats del sector químic. Mentre, pels transportistes, la sensació és que plou sobre mullat. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, Eduard Ayaca, president de l'Associació de Transportistes de Girona, explica on són les pèrdues.
I, per tant, com a sector, doncs, hem de buscar alternatives i aquestes alternatives doncs, ens suposen un cost tant de temps com de diners. Ho tenim quantificat amb temps, no? Al final, nosaltres la problemàtica la tenim amb que hem de desplaçar-nos, hem de fer més quilòmetres, i també doncs, tenim un temps que perdem per poder fer el transport que tocaria per vies alternatives.
I a nivell general, a tots pendents de que demà hi hagi un anunci que per fi sigui una realitat. Adif avança que demà hi haurà la recuperació del túnel de Rubí, tallat des del passat 26 de gener, i que en 8 dies ha provocat la falta de circulació en tren de mercaderies des del port de Barcelona a França. El tram de Gelida s'hauria d'obrir el pròxim dilluns, 9 de febrer. La recuperació del tren de mercaderies hauria de traure més camions a les carreteres.
El cert és que la crisi de Rodalies està provocant un canvi en la mobilitat. D'entrada, perquè la poca fiabilitat del servei ha provocat que hagi perdut entre un 25 i un 30% dels usuaris que, evidentment, es desplacen d'una altra manera. El metro de Barcelona, per exemple, registra un 2% més d'usuaris d'aquest dimecres i el trànsit rodat dels accessos a la ciutat és un 3,7% superior al d'un dia laborable anterior a la situació actual marcada per la crisi ferroviària. L'Ajuntament de Barcelona ha apuntat que en l'increment dels viatges al metro, cal tenir en compte, això sí, la celebració de la Fira de l'Audiovisual, LICE. Pel que fa al trànsit viari, l'increment a les rondes és d'un 1,2%. Amb tot, la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que la ciutat està podent absorbir l'increment de la mobilitat.
En general, la mobilitat a la ciutat està absorbint aquests canvis, però sí que és veritat que estem veient algunes variacions. Per exemple, en el trànsit estem veient en general un increment d'un 3,7% als accessos de la ciutat en el trànsit rodat i rondes un 1,2% d'increment.
No ho veu de la mateixa forma el president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, que denuncia que vies com ara la Diagonal, la Meridiana, la Gran Via o totes dues rondes estan col·lapsades i lamenta la falta de previsió del govern municipal, a qui demana un pla de mobilitat.
Colas de más de 15 kilómetros y ni una sola patrulla de los Mossos o de la Guardia Urbana para ordenar el tráfico o informar a los conductores. El caos de Rodalías está teniendo un impacto directo en la ciudad, pero a este abandono se le suma además la incompetencia del ayuntamiento y de su alcalde, que no ha sido capaz ni de anticiparse ni de adaptar los planes de movilidad a esta situación excepcional.
L'Ajuntament de Barcelona celebra una reunió diària per analitzar l'impacte de les incidències a la xarxa de Rodalies a la mobilitat a la ciutat. I ja que parlem d'aquestes incidències, el Ministeri de Transports ha decidit crear una unitat específica per reforçar el manteniment preventiu de Rodalies i anticipar-se a possibles incidències de la xarxa. En concret, la unitat dependrà de la subdirecció de manteniment i tindrà competència sobre tota Catalunya i la seva xarxa ferroviària amb equips tècnics que treballaran en exclusiva en les línies R1, R2 i R4, així com en els túnels de Barcelona. Les tasques es faran en coordinació amb l'Oficina Tècnica del Pla de Rodalies. A més, el Ministeri ha anunciat la convocatòria de 30 places noves per reforçar el personal operatiu a Catalunya. Són les 2:26. Repassem ara mateix la informació de serveis. Pel que fa al temps, aquesta tarda el cel estarà més serè, tot i que cap al vespre de nou la cosa es torna a complicar. Tornaran els núvols que podríem deixar algun plogim, especialment avui cap al Pirineu. I demà el pas d'una pertorbació sí que deixarà precipitació que quedarà repartida arreu de Catalunya. Bona notícia perquè a partir de divendres el temps donarà una treva, començarà a dominar l'ambient assolellat. I si parlem de temperatures, ara tenim 12 graus a Barcelona i a Girona, 14 a Tarragona, 11 a Lleida i 8 Andorra la Vella. També sortim ara a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Roger Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària com a incidències, a banda de recordar que continua tallada l'autopista AP7 a Martorell en direcció sud, dic que hi ha aturades a una de les seves alternatives, la B24, retencions gairebé de 2-3 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana en direcció sud, anant a buscar la Nacional 340 des d'aquesta B24. També parlem d'unes obres a l'autovia A2, a Jorba. Aquí hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en sentit Lleida. I a prop de Barcelona, un pèl carregada encara a l'autovia A2 d'entrada a Barcelona. Hi havia un vehicle avariat, ja retirat, però ha deixat trànsit lent amb aturades puntuals entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, això a l'autovia A2, com us dèiem, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i també de mortalitat. Durant el 2025 a Catalunya es van diagnosticar 43.000 nous casos i van morir gairebé 17.700 persones, segons dades del Departament de Salut, fetes públiques amb motiu avui del Dia Mundial contra el Càncer. D'aquestes defuncions, més de 10.000 van ser homes i prop de 7.500 de dones. En aquest context, Salut ha destacat la consolidació de la biòpsia líquida com a eina clau en el diagnòstic de càncer de pulmó. Aquesta tècnica, implantada fa un any, ja ha beneficiat uns 200 pacients i permet analitzar l'ADN tumoral a partir d'una simple mostra de sang, facilitant d'aquesta de formar diagnòstics d'alta complexitat i tractaments més precisos. Però tot i els avenços, el càncer de pulmó continua sent el de més mortalitat en homes i ara també en dones. Sergi.
Sí, ja és considerada, Yolanda, com una epidèmia social. Un 28% dels diagnòstics totals del càncer de pulmó ja són de dones. Ja és la tercera causa de mort oncològica i en alguns països fins i tot ja és la primera. Recordem que fa 20 anys el càncer de pulmó en dones no entrava entre els 10 tumors principals. El perquè està plenament identificat. És l'hàbit del tabaquisme en les dones que es va incorporar a la dècada de 70 i 80 i que ara arriba a les consultes oncològiques. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, l'oncòleg Santiago Viteri ens ha confirmat la traçabilitat dels casos, ja que el tabaquisme és el causant del 90% dels càncers de pulmó.
El cáncer tiene un proceso, ¿no?, desde que comienzan los primeros daños hasta que una persona se diagnostica, que puede ser de 20 o de 30 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahora son las consecuencias de un cambio en el hábito del tabaco de hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, pero a partir de los años 80, 90, pues las compañías tabacaleras cambiaron su estrategia y empezaron a anunciar sus productos también muy orientados a que fumaran las mujeres.
Amb el càncer de pulmó, les investigacions mèdiques han millorat la seva taxa de supervivència en un càncer tan letal. En l'última dècada s'ha millorat un 12% els anys de vida dels pacients.
Si decidiese no hacer nada, pues tendría una esperanza de vida de media de 6 meses. Ahora mismo la esperanza media de vida de cáncer de pulmón, así de manera como muy general, supera los 2 años y en algunos tipos de cáncer de pulmón muy concretos puede ser de muchos años.
I en un dia com avui, Yolanda, es bo incidir en una de les millors notícies dels últims mesos. El positiu tractament del càncer de pàncreas amb la investigació liderada des de Barcelona pel doctor Mariano Bardagí. Per primera vegada, un estudi demostra que una combinació de 3 fàrmacs elimina tumors de pàncreas en models experimentals, en aquest cas en ratolins, sense efectes secundaris notables i amb una durabilitat mai observada fins ara. La doctora Vicky Liaki, que forma part de l'equip investigador, ha anunciat darrere en Cope Catalunya i Andorra que en 2 anys es podria experimentar aquesta prova ja en humans.
Estamos esperando unos 2 o 3 años para poder empezar a probar, empezar estos ensayos. Obviamente no podemos saber, porque los experimentos a veces vienen de un día para otro, pero con los resultados que tenemos ahora, que van bastante bien, estamos esperando unos 2 a 3 años.
I amb tots els càncers hi ha una clau determinant, que és la detecció precoç. La supervivència condicional als 10 anys supera el 80% quan hi ha aquest diagnòstic precoç. Els tumors més freqüents a Catalunya, d'una manera global, continuen sent el càncer de pròstata, colorectal i de pulmó en els homes i el càncer de mama, colorectal i de pulmó en les dones, concentrat a prop del 60% del total de casos diagnosticats.
I tot seguit parlem de la vessant més personal del càncer, la del pacient. En aquest sentit, tenim amb nosaltres a la Montse Oliveres, que és pacient de càncer d'ovaris i usuaris també de l'Associació contra el Càncer, que bueno, ja en parlarem també de l'important labor, no?, que fa el tenir un suport, en aquest cas, com el de l'associació. Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, m'estaves explicant abans, fora de micro, que encara continues en tractament, oi? Que és un procés llarg, sense cap mena de dubte.
Sí, és un procés molt llarg, que és el que comentàvem. Vaig acabar la quimioteràpia, però després tens un any més d'immunoterapia. O sigui, al final el tractament és, estàs doncs, 2 anys ben bé.
I com és escoltar... Mira que... I això que està en boca de tothom, vull dir que ja està molt normalitzada, no?, la paraula càncer, aquesta malaltia, però clar, sentir... Com et vas sentir, no?, quan el metge et va dir això, doncs, mira, Montse, tens càncer.
Clar, no t'ho esperes, tu vas amb una revisió, en el meu cas, vaig anar amb una revisió ginecològica i llavors et fan esperar, tornen a repetir una prova, et porten a dalt, veus que trigues molt, però bueno, llavors al final el metge t'ho diu. Realment et cau com un gerro d'aigua freda, vull dir, no t'ho esperes, no saps, tampoc et poden donar un gran diagnòstic amb la primera prova, perquè realment detecten que hi ha alguna cosa, però no saben pues, de l'alcance, no?, que diríem, de la situació. I realment, pues, bueno, et quedes en estat de xoc, bàsicament. Mm-hmm.
Això, un cop tens el diagnòstic, després seguir tot el tractament, com es gestiona tot plegat emocionalment, també?
Emocionalment costa. Vull dir, és el que et dic, estàs en estat d'això, comencen una sèrie de proves fins que et fan el diagnòstic final. En el meu cas vaig tindre un parell d'intervencions, després la quimio, ara la immuno... I emocionalment, mira, gràcies al suport familiar, en el meu cas de la meva parella, els meus pares, la meva filla... Gràcies també, moltes gràcies als metges, he tingut molta sort, i evidentment a l'Associació contra el Càncer, perquè estàs rodejat de gent que saben el que tracten i com tractar-te, i quins processos tindràs, que tu a vegades no ho saps, penses que això és així, s'acaba i ja està, i no. Hi ha una sèrie de coses entremig que han de passar, uns sentiments que tindràs que ells saben manegar, etc.
Uh-huh. I sobretot això, no? Important tenir aquesta xarxa de suport, perquè moltes vegades els missatges que s'envien és jo puc, mis ganes pueden, però no es tracta només d'això.
No es tracta només de jo puc i mis ganes pueden, sinó veure també moltes vegades persones que estan en la teva mateixa situació o una situació similar, perquè entens molt més el que passa. I sí, evidentment que l'actitud és important, eh? Tindre una bona actitud és important, però també per tindre una bona actitud necessites a vegades un bon suport darrere. És a dir, és una miqueta un peix que es mossega la cua.
I què t'hauria, per exemple, agradat saber abans de tenir la malaltia? Creus que encara hi ha alguna cosa així pendent?
No et sabria dir ben bé. Saps què passa? Que a vegades diuen els símptomes, però els símptomes poden ser contradictoris o poden ser difusos a vegades. Així que jo crec que el millor, el que aconsellaria és que hi hagi molta detecció precoç, que tothom es faci els controls. Això sí que és important.
Què diries a una persona també que acaba de rebre un diagnòstic així?
Bueno, d'entrada que tranquil·litat, vale? Que sé que és molt fàcil dir-ho i és molt difícil de seguir. Jo li diria que, evidentment, segueixi tot el que li diguin els metges, que acudeixi a l'Associació contra el Càncer o a qualsevol altre lloc similar per poder rebre l'ajuda necessària i la informació necessària, que és molt important. Saber que la importància de la cosa, la magnitud.
Uh-huh. Perquè es tracta de fer front a això, al tractament en el moment actual, però després també pensar en el futur, no? Com veus el teu futur?
Bueno, jo soc optimista, jo el veig bé. I mira, em va dir un metge una cosa que em va agradar molt, que em va dir, diu, Montse, la vida és un mentrestant. Estiguis en el punt que estiguis, amb enfermetat o sense. I vaig pensar, és veritat, la vida és un mentrestant. Llavors, sí, et pots preocupar molt pel que passarà demà, però si em preocupo pel que passarà demà, no visc a l'avui. Així és que viure el moment és important, sempre diem de viure el moment, però és que és cert, al final la vida sencera és un mentrestant, encara que visquis fins als 110 anys.
Déu-n'hi-do, quin missatge, és veritat, eh? Tota la raó, i quin missatge més bonic. Doncs
gràcies.
Ens quedem amb aquest missatge que ens ha donat o que ens ha fet arribar la Montse Oliveres, pacient de càncer d'ovaris, encara està en tractament, i també usuària dels serveis de l'Associació contra el Càncer. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I que tot li vagi bé a la Montse. A tot això també, el govern central vol prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys i obligar a plataformes com ara Instagram, TikTok o YouTube a verificar l'edat dels usuaris. La mesura, que s'inclourà en un paquet de llei sobre protecció digital dels menors, obre, però, un debat clau. És realment viable la seva aplicació, aquesta prohibició? Tot i la voluntat política, encara no se sap com es farà aquesta verificació ni qui la controlarà. Experts en drets digitals alerten que aquests sistemes poden posar en risc la privacitat i l'anonimat a internet, mentre que altres veus qüestionen si la prohibició serà efectiva o fàcilment esquivable pels mateixos joves. Mar Puerto.
Entre la protecció dels menors i el control digital, el debat està servit. Nosaltres hem parlat amb la Noemí Puig de Llívol, membre de la Comissió Jurídica de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils, i ens ha dit que és complicat poder controlar aquesta prohibició.
És molt difícil fer-ho, efectivament, no? Perquè, clar, hi ha uns interessos potents al darrere, hi ha unes grans plataformes tecnològiques amb un poder molt important, que s'estan lucrant, no?, de les dades de les persones menors d'edat, i tot i que els estan causant moltíssims danys. Llavors, doncs bé, és difícil fer-ho, sí. Cal tirar-se enrere perquè sigui difícil? No. Es pot fer? Sí, creiem que sí.
Per la Noemí, la mesura és desitjable, però la seva aplicació es troba amb obstacles tècnics i també legislatius. Països com Austràlia, Dinamarca i França ja treballen amb mecanismes de verificació d'edat i la Comissió Europea estudia models que protegeixin la privacitat dels menors. A més, els experts subratllen que la prohibició no és suficient si no s'acompanya d'educació digital i emocional. Els adolescents necessiten eines per gestionar la pressió de les xarxes, com per exemple reconèixer continguts perjudicials, gestionar la dependència i interpretar críticament la publicitat i els continguts que reben.
També impartida per un professor o professora que tingui una formació no només sobre allò digital, sinó sobre els perills que comporta l'accés prematur a determinats continguts. Llavors, això creiem que seria passar a una formació digital segura i adequada en proporció a l'edat de cada persona.
Per l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils, la prohibició de les xarxes socials per menors de 16 anys és una mesura de protecció, però la seva aplicació efectiva és complexa i només serà realment útil si es complementa amb educació digital, supervisió i eines emocionals adaptades a cada edat.
I nou conflicte lingüístic, ara a Girona, t'expliquem per què. L'Ajuntament ha decidit sancionar les empreses que prestin serveis al consistori si no utilitzen el català en la seva relació amb l'administració. La mesura, per exemple, s'inclou en el nou plec de condicions del contracte de neteja del Festival Girona Temps de Flors, un dels esdeveniments, d'altra banda, més emblemàtics de la ciutat. El document estableix que tant l'empresa adjudicatària com les possibles subcontractes han d'emprar el català en totes les comunicacions vinculades al contracte, incloent-hi rètols, avisos i publicacions. La principal novetat, però, és que l'incompliment d'aquestes obligacions lingüístiques pot comportar sancions econòmiques, com explica l'Àngel Escolano, que és el president de Convivència Cívica Catalana.
Si no lo hace, la empresa contratista tendrá que pagar una multa del 5% de la facturación. Es decir, si la empresa no usa siempre el catalán y sus empleados no usan siempre el catalán, tendrá una multa por ello. Es un nuevo ejemplo de prohibición del castellano de manera efectiva, porque lo que están haciendo es imponer el uso siempre del catalán, que conlleva necesariamente que no se use el castellano. Claro, si en Gerona a los trabajadores de la empresa que va a hacer servicios les exige que usen siempre el catalán, si usan el castellano están incumpliendo el pliego y ya se les puede imponer la multa del 5%.
L'entitat ja ha presentat un recurs per demanar l'anul·lació de les clàusules lingüístiques i de les penalitzacions associades. Convivència Cívica Catalana considera que aquestes condicions vulneren la doctrina del Tribunal Constitucional, que rebutja l'atribució d'un caràcter preferent a una llengua oficial, en aquest cas el català, amb efectes jurídics. Però no és la primera vegada que passa. Escolano recorda els casos recents de l'Ajuntament de Vic o de l'Hospitalet.
Empezamos primero con el Ayuntamiento de Vic, que en un contrato para desratificar y desparasitar dependencias municipales exigía que el contratista usase siempre el catalán durante la prestación del servicio. Luego nos vino Hospitalet de Llobregat, que en un contrato para hacer mudanzas de muebles entre oficinas municipales, lo mismo, exigía que los empleados que hagan ese trabajo usen siempre el catalán.
I alerten que si aquest model s'estén, les empreses hauran d'assumir no només requisits lingüístics, sinó també el risc de sancions econòmiques. Doncs parem uns minuts per anar a la publicitat i a la tornada us parlem de patinets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa només uns dies el govern va aprovar el reial decret que fa efectiu el registre i l'assegurança obligatòria dels patinets elèctrics a tota Espanya. La mesura afecta més de 4 milions de vehicles de mobilitat personal i busca garantir la seguretat viària i també regularitzar l'ús d'aquests vehicles cada cop més comuns i que més poden veure a les nostres ciutats. A partir de l'entrada en vigor del decret, tots els propietaris o els tutors legals, en el cas dels menors, han d'inscriure els seus patinets a la DGT. De fet, hi ha trànsit activat al registre obligatori de patinets per tal d'obtenir un certificat digital amb un número identificatiu únic que caldrà col·locar visible al vehicle. Els models no homologats podran circular fins al gener de 2027, però també hauran de complir amb registre i assegurança. I com ho veuen tot plegat els usuaris de patinets? Doncs t'ho explica la Mar Puerto.
La mesura s'aplica als vehicles de mobilitat personal que superen els 25 quilos de pes i poden circular a més de 14 km per hora i que només tenen autoritzat l'ús a vies urbanes. A partir de l'entrada en vigor del decret, tots els propietaris de patinets o els tutors legals, en cas de menors, hauran d'inscriure'ls obligatòriament al registre de la DGT com a requisit previ per poder contractar l'assegurança. El registre es podrà fer telemàticament a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit amb suport als usuaris a través del telèfon 060 i un cop completada la inscripció, la DGT emetrà un certificat digital amb un número identificatiu únic i el titular haurà de col·locar una etiqueta identificativa visible al vehicle. En el cas dels patinets no homologats, aquesta identificació tindrà caràcter temporal. Pol Sola és president de l'Associació d'Usuaris de la Mobilitat Personal i explica la dificultat que està tenint registrar-se en un moment de saturació com ara.
La mesura en si mateixa està molt bé. El que succeeix és que el registre pels moments d'avui va bastant malament i tenim prou problemes per registrar-los. Primer de tot perquè no hi ha prou informació pública ni per part de la DGT ni d'altres medis de com es realitza i per altra part perquè hi ha tanta demanda que està prou saturat el servei i funciona malament.
I és que circular sense assegurança comporta sancions de fins a 1.000 euros segons si el vehicle és considerat vehicle de mobilitat personal o vehicle a motor. La posada en marxa d'aquest registre arriba en un moment en què l'ús dels patinets genera cada cop més incidències i una comparativa molt real també amb la bicicleta.
Ja no només estem parlant d'aquesta sanció, sinó que es suma la sanció de no tindre registrat el vehicle més la sanció de l'assegurança. Si adjunten les dues, estem parlant de més de 1.000 euros. Que el nostre vehicle arriba fins a 25 km per hora, que és precisament el que arriba una bicicleta de pedaleig assistit, que després poden pedalejar més i anar a més velocitat, però aquí tenim una greu comparació, sí.
La normativa diferència entre patinets amb certificat de circulació i patinets sense certificat que no compleixen aquests estàndards. Des del 22 de gener del 2024 només es poden comercialitzar models certificats, mentre que els no certificats podran continuar circulant fins al 22 de gener de 2027 gràcies a un règim transitori, però també hauran d'estar registrats i assegurats. A partir d'aquesta data quedaran definitivament fora de circulació.
Doncs una altra qüestió que afecta de ple als patinets, diem patinets però són els vehicles de mobilitat personal, és la qüestió de l'assegurança obligatòria, l'assegurança de responsabilitat civil. I d'això precisament en parlem ara mateix amb el Josep Maria Galilea, expert en assegurances i president del grup Galilea. Què tal? Molt bona tarda, Josep Maria.
Molt bona tarda, Iolanda. Què tal?
A veure, com està ara el tema dels patinets elèctrics? Primer s'han de registrar en aquest registre que ha posat en marxa per fi el trànsit, però a més s'ha de tenir aquesta assegurança, no? Són aquests els passos i quins vehicles en concret estan obligats a tenir aquesta assegurança?
Mira, començant pel començament, el que seria una irresponsabilitat és tenir qualsevol vehicle que bellugui sense una pòlissa de responsabilitat civil. Altra cosa és que ara sigui obligatori. Però pensem que hi ha un principi en aquest país, com a tot Europa, de que qui la fa la paga. Si algú atropella algú amb qualsevol element, el que sigui, serà responsable. El qual s'ha de tenir assegurança, sigui obligatòria o no sigui obligatòria. Què passa en aquest moment? En aquest moment s'ha regulat l'any passat, i el reglament em sembla que és de primer de gener d'aquest any, l'assegurança obligatòria pels vehicles de mobilitat personal. Vale. Aquí, en principi, per definició, són tot el que bellugui, encara que sigui elèctric, excepte, per exemple, i això ho clarifiquen, el que és de pedaleo assistido, o sigui, les bicicletes elèctriques que si no pedales no funcionen. O sigui, tot el que tingui una certa autonomia. I llavors, amb això, hi ha una assegurança obligatòria, que estem parlant de que és de 6 milions i algo, 6 milions 300 danys personals, o sigui, per si atropellem algú, per si fem dany en alguna persona, i 1 milió 300 per lo que siguin danys materials. Si amb el patinet o amb aquest element donem un cop contra algú o trenquem un vidre o fem qualsevol cosa. Aquesta és l'assegurança obligatòria. Per assegurança obligatòria, si pensem, per exemple, en els vehicles, que també tenen assegurança obligatòria, tenen la matrícula. Els patinets no tenen matrícula. Amb la qual cosa, ara s'han de registrar els patinets. Registrar-los ha de registrar la Direcció General de Tráfico, online o alguna jefatura de tràfic, i llavors aquí comença una mica el lío. Primer, que és clar, com qualsevol cosa que et faci fer l'administració, ja has de pagar una tassa, que s'està parlant que seran uns 8 euros. No és gaire, però bueno, al final l'administració sempre ha de sortir guanyant. Sí, s'han de registrar tots els patinets per 8 euros. A més, els patinets han d'estar homologats. Vol dir que en teoria ha d'estar homologat el fabricant, o sigui, la marca tal ha de tenir aquest patinet homologat. Llavors, amb això, ja es fan els tràmits i et donaran un número, una placa i un adhesiu en el que es tindran que posar en aquest element de mobilitat, tant patinet com podria ser un skateboard que tingui motor, qualsevol cosa que bellugui per terra.
I després, Josep Maria, una altra qüestió també que volia preguntar. Qui contracta l'assegurança, el propietari o el conductor? Perquè de vegades, clar, igual és el fill qui el porta o...
El propietari. El propietari. O sigui, l'assegurança és del vehicle, de l'element que belluga. De la mateixa forma que el cotxe, és la mateixa filosofia, que tu assegures el teu cotxe i després el porti qui porti. Si ho autoritza el seguro, però en principi el porti qui porti, i qui té l'assegurança és el vehicle.
Evidentment, no tenir assegurança tindrà conseqüències. Si t'enxampen, has begut oli.
Exacte, sí. Però ja dic, és que no tenir assegurança, encara que no fos obligatori, és una irresponsabilitat. Ho hem vist tots a través de notícies i tal, que hi ha hagut accident, gent gran que passa pel costat del patinet, el que sigui, culpa de qui sigui, però al final qui porta un patinet té una responsabilitat, com que el que porta un gos.
I pel preu no serà, no, Josep Maria? Quin tipus d'assegurances hi ha? I més o menys, perquè els nostres oients es puguin fer la idea, quin preu?
Estan començant a sortir, pensa que el reglament és de mitjans de gener o alguna cosa així, amb la qual les entitats asseguradores estan encara treballant amb el tema. Tipus d'assegurança, des de la més senzilla, responsabilitat civil, l'obligatòria, aquesta que deia, dels 6 milions de lesions i 1 milió i pico per danys materials, aquesta és la més senzilla. Això, en principi, les companyies estaven parlant de 40-50 euros. Que pot ser que surti alguna entitat asseguradora d'aquestes que el que vol se'n diu quota de mercat i tal i ho faci per 30? No ho sé, ho sabrem d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig, en aquell moment, però tenim que calcular per dir alguna cosa, 40 euros, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. A partir d'aquí, pots posar-hi defensa jurídica, que si tens alguna cosa, doncs que hi hagi un advocat que et pugui defensar. I pots arribar a trobar cobertura en alguna companyia pel robo del patinet, si te'l roben. O sigui, podríem anar, diguem-ne, de 40 al mínim, obligatori, fins a que ja posats a fer, assegures amb el màxim que puguis el patinet, i potser podries arribar a 150 euros, depèn del valor del patinet.
Bueno.
Aquí un tema complicat serà els que no estan homologats.
Doncs molt bé, moltes gràcies a Josep Maria Galilea, com dèiem, experta en assegurances i president del grup Galilea. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I tenim aquí ja el Joan Ballori, que ens farà 5 cèntims als Esports Cope a partir de les 3 i 5 de la tarda. Però avui, Joan, tothom parla d'un gest que va fer l'àrbitre. Sí. I segons qui, ho interpreta d'una manera. Tu et pots imaginar en quina línia vaig jo, però...
Sí, Martínez Munuera, no?
Que efectivament.
Quan Gerard Martín salva el que era el gol de l'empat de l'Albacete, aixeca els braços i hi ha gent que ho interpreta com que se n'alegra de que el jugador del Barça salvés el gol, i hi ha gent que ho interpreta com si se n'alegrés perquè l'Albacete no va aconseguir empatar el partit.
Interpretacions per tots els gustos. Sí,
sí, senyor. Sigui com sigui, ja tenim el Barça classificat per les semifinals de la Copa del Rei. Va guanyar 1-2 al camp de l'Albacete, va ser molt superior, va fallar moltes oportunitats, però és veritat que al final el partit se li va complicar una mica. Noms propis del partit, Araujo, que va fer un molt bon partit, va marcar, a més, ve Lamine Yamal, ve De Jong, Cancelo, no va estar encertat, va veure groc als 15 minuts i una mica més i l'expulsen abans del descans. Al descans, Hansi Flick el va substituir. Avui tenim dos partits més de quarts de final de Copa, així que tornem a tenir tiempo de juego. Avui tenim València Athletic Club i a la vez Real Societat. A l'Espanyol ha estat presentat aquest matí l'únic fitxatge del mercat d'hivern, l'extrem belga Cyril Engong. En bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga davant del Fenerbahçe, que és l'actual campió d'Europa. Derrota al Palau per 78-82. Va guanyar la penya a la Champions, 83-85, a la pista del Würzburg alemany. I avui juga al Manresa, partit d'Eurocup, rep el Reyer Venècia. En handbol és notícia d'aquest matí, i en Barrufet renova amb el Barça fins al 2029, i aquesta tarda, pendents del futbol sala, a partir de les 5 de la tarda, Espanya juga una de les semifinals de l'Eurocopa. Espanya-Croàcia a Ljubljana en busca de la final, presumiblement seria contra Portugal.
Moltes gràcies, Joan. Tot això ens Esports Cope a partir de les 3 i 5 de la tarda. Ara mateix continua la informació de la resta d'Espanya i del món a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda. Thank you.